Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
La Brúixola amb Lola Sorribas.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a trepitjar avui al Palau des d'on ha més una declaració institucional gravada després d'un mes fora de la primera línia política a causa d'una osteomielitis púbica. El president s'ha mostrat compromès a afrontar tots els reptes que té el govern sobre la taula, que ja ho saben, no són pocs. Una declaració que ha començat també amb un agraïment molt clar i directe.
Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària, no és ni fruit de la sort ni per casualitat. És gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que ho conformen. Un sistema de salut excel·lent, amb recorregut de millora, però amb vocació d'excel·lència.
Un recorregut de millora que precisament ha portat avui el sistema sanitari a la vaga, amb un seguiment del 6,5% segons el departament i de gairebé el 39% segons el Sindicat de Metges de Catalunya. Pel que fa als motius de la protesta, els facultatius reclamen mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i millorar el servei. El Departament de Salut també haurà de fer front a una proposta que no ha caigut amb gaire gràcia entre sindicats i altres formacions polítiques. Parlem d'incentius als centres d'atenció primària que escurcin aquelles baixes laborals dels pacients. De tot això, pressupostos i tota l'actualitat política, conversarem avui a La Brúixola amb la portaveu adjunta dels Comuns, Susana Segovia.
La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
Titulars d'aquest dilluns, dia 16 de febrer. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Lola.
L'oposició ha celebrat la recuperació del president, però esperen que es rendeixi des de ja mateix.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha exigit la seva compareixença urgent al Parlament pel col·lapse de Catalunya.
Perquè tot són excuses i tot és resignació. Ha de saber el president que no hi ha prou propaganda per tapar tanta incompetència i tant malestar entre els ciutadans.
El PP descarta demanar una qüestió de confiança, mentre que els comuns esperen que el retorn d'Illa permeti reactivar l'agenda del govern.
Amb la formació Lila, d'aquí una estona parlarem de pressupostos, però qui també s'ha pronunciat avui al respecte ha estat Esquerra Republicana, que ha decidit retirar la proposta de recaptació de l'IRPF per Catalunya per evitar una derrota al Congrés.
En aquests moments, aprovar aquesta pera sobre l'IRPF és complicat. Per què és complicat? Doncs perquè la majoria que l'ha d'aprovar, la majoria parlamentària en el Congrés que hauria d'aprovar-ho, és una majoria extremadament complexa.
El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha canviat d'estratègia i lligarà la política tributària amb la negociació del nou finançament. Tot i això, Junqueras ha evitat parlar de renúncies i assegura que l'IRPF continua sent una condició per parlar de pressupostos.
Pel que fa a Rodalies, encara tenim trams tallats. El cas més destacable és el de la RL4, perquè, tot i que la línia es va reobrir dissabte passat, el trajecte entre Cervera i Calaf es torna a fer en autobús.
A més, Lola, han augmentat fins als 193 els punts en què s'ha de circular amb limitació de velocitat. Segons Comissions Obreres, l'endarreriment en la recuperació del servei està vinculat amb el manteniment de vies i catenàries a càrrec d'empreses subcontractades amb personal poc format per part de DIF. Ho ha denunciat Víctor de la Cruz, membre del comitè d'empresa de l'operador d'infraestructures.
En via obres estem, que el 100% està subcontractat. Electrificació, fem alguna cosa i tenim, igual fem el 75-80, està subcontractat. El no tindre personal, a la DIF va subcontractant per tindre el manteniment.
D'aquesta manera, els sindicats volen advertir que la contractació de més treballadors, tal com han acordat els maquinistes amb el Ministeri, no és una solució definitiva per garantir el manteniment de la xarxa ferroviària.
A la segona part de La Brúixola dels dilluns és moment d'abordar algun tema d'actualitat des de la seva vessant més comunicativa.
Sí, en aquesta ocasió amb l'expert Alberto Gómez, que parla de reciclatge, però no pas d'ecologia. Parlarà de reciclatge lideratge polític. Quan és bo que un líder polític faci un pas al costat? Quan ha d'iniciar un procés de recomposició i reelaboració del missatge? En uns minuts ho explorem.
I tancarem, com és habitual, amb salut mental.
I com és habitual també, amb el David Cueto. Avui reflexionarem sobre la depressió postpart. Ens explicarà la prevalença que té entre les mares i com s'ha d'abordar una situació d'aquest tipus.
I els esports, un duel català tanca la 24a jornada de primera divisió. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Lola. Sí, el jugaran el Girona i el Barça a l'estadi de Montilivi a partir de les 9. Rafinha és la gran novetat a la convocatòria de Hansi Flick. L'atacant brasiler, després de 3 partits absent, torna a estar disponible. En canvi, Rashford continua sense poder jugar. A més de Pedri, Gavi i Christensen pels blanquivermells, Mitchell encara no podrà comptar amb el mitja punta marroquí Azzedine Ounahi. A la Champions, el Real Madrid s'enfrontarà demà al Benfica de Mourinho a les 9, play-off previ als vuitens de final de la màxima competició continental, i 2 apunts a la plana poliesportiva. Als Jocs Olímpics d'hivern en Vilacortina, Quim Salarich ha fet història, acabant 19è a la prova d'eslàlom d'esquí alpí, i a la Fórmula 1 continuarà vinculada a Catalunya. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà un gran premi cada 2 anys des d'aquest 2026. Per tant, hi haurà gran premi a Catalunya també el 28, en el 2030 i el 2032.
Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Demà dimarts, al terç nord de Catalunya, tindrem el cel ennuvolat amb precipitacions a la Vall d'Aran i a la resta del vessant nord del Pirineu Occidental, sent també probables de manera dèbil i aïllada a la resta del terç nord, que aniran remitint durant la tarda i tendint després a cel poc ennuvolat. A la resta de la comunitat, esperam intervals de núvols, disminuint la nuvolositat durant la tarda. Les temperatures diurnes baixaran cap al nord-est i es mantindran sense canvis a la resta, amb màximes de 21 graus a Tarragona, 19 a Lleida, 16 a Barcelona, 15 a Girona. Per altra banda, bufarà vent moderat a fort de les components oest i nord-oest, amb ratxes molt fortes durant el matí a zones altes de la meitat sud, sent també probables a cims del Pirineu Occidental. És una informació d'EMET.
Gràcies, Juan Carlos. Passant 7 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic, Ismael de la Parra. Salvador Illa s'ha incorporat avui a la feina després d'un mes de baixa mèdica i torna amb moltes carpetes obertes sobre la taula, avui en matèria de salut. Els metges catalans han tornat a la vaga i ja és la 6a jornada d'aturada que fan des del mes d'octubre. Aquest mateix divendres en faran la 7a. La protesta d'aquesta setmana s'emmarca en una vaga estatal encara més ambiciosa de 5 dies consecutius. De moment, a casa nostra, l'aturada ha tingut un seguiment del 39%, segons el sindicat convocant metges de Catalunya, mentre que el Departament de Salut rebaixa la xifra al 6,5%. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Lola. Sigui com sigui, els serveis mínims han garantit, per descomptat, les urgències, les unitats vitals, com les UCI, els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia i les operacions inajornables, entre altres activitats. En aquesta nova vaga, els metges demanen un cop més la millora de les seves condicions de feina, especialment les que afecten la jornada laboral i els descansos, les guàrdies de 24 hores i la sobrecàrrega assistencial. N'ha parlat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero.
Tenim una sèrie de negociadors magnífics que diuen representar-nos a totes i tots els metges, que negocien i consoliden i signen condicions com les que acabem de comentar, 24 hores seguides de jornada o unes meravelloses 48 hores setmanals de treball, mentre que la resta de categories doncs poden treballar 37 i mitja o 35 hores.
A nivell estatal, els metges demanen al Ministeri de Sanitat un estatut propi per la seva professió i no per tots els professionals sanitaris, com passa actualment. En l'àmbit català, les reivindicacions apunten també al Departament de Salut, a qui demanen un conveni específic, ja que això sí que depèn de les autonomies. En aquest sentit, Lleonart ha assegurat que la consellera Olga Pané no s'ha posat en contacte amb ells ni ha fet cap gest per seure a negociar.
Gràcies, Sana. I no deixem de parlar de salut perquè hi ha una altra polèmica que esquitxa la conselleria. El departament donarà incentius als centres d'atenció primària que escurcin les baixes laborals dels pacients.
Per entendre aquesta polèmica hem d'explicar que els CAP, a banda del pressupost que tenen assignat, poden optar a un fons addicional si compleixen uns objectius. Enguany, per primer cop, el departament ha inclòs entre aquests objectius la petició d'adequar la durada de les incapacitats temporals per motius de salut mental i osteoarticulars. És a dir, demana controlar la durada mitjana d'aquest tipus de baixes laborals per tal que no excedeixi el que preveuen els manuals mèdics. Aquesta petició ha despertat la indignació d'associacions en defensa de l'atenció primària i col·lectius de pacients, així com d'alguns partits de l'oposició i de sindicats. La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, ha demanat al govern que retiri aquesta mesura que, a parer seu, coacciona els sanitaris i assenyala els treballadors.
Denunciem que el govern s'ha plegat a una campanya de les patronals que el que volen és evitar la seva responsabilitat en la prevenció de riscos laborals. Ja n'hi ha prou de parlar d'absentisme. Aquest no és el problema del nostre país. El problema del nostre país són baixos salaris, males condicions de treball i, sobretot, una falta de prevenció de riscos laborals.
De la seva banda, des de PIMEC, consideren que la iniciativa pot contribuir a reduir l'absentisme i a millorar l'eficiència del sistema, sempre, diuen, garantint el criteri mèdic i la qualitat assistencial. Josep Ginesta és el seu secretari general.
Una mesura que el que intenta és agilitzar i accelerar els processos de diagnòstic per intentar fer una cosa que pensem que és raonable, que és optimitzar les durades dels processos en relació a que les persones doncs, recuperin el més ràpidament possible la seva salut.
I què n'opina de tot plegat al Departament de Salut? Doncs es defensa argumentant que no pretén retallar baixes, sinó evitar que s'allarguin innecessàriament per problemes organitzatius, retards en les proves o dificultats d'accés als especialistes.
El president de la Generalitat ha arribat a Palau a 8:15 a.m, ha baixat del cotxe oficial sense crosses i amb la seva motxilla sobre l'esquena, ha enfilat les escales i s'ha dirigit al seu despatx a repassar la seva declaració institucional. Marcos Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Lola. Hem vist un Salvador Illa més prim, ha perdut 6 quilos durant els 30 dies d'ingrés hospitalari, asseguren fons de la presidència, i la seva veu se sent una mica més feble, pròpia d'una persona que continua convalescent. Tot i així, fonts mèdiques afirmen que el president de la Generalitat es troba en bon estat de salut i la seva infecció òssia evoluciona favorablement. Ja ha recuperat la mobilitat i camina sense cap tipus d'ajuda, el que li ha permès de reprendre la seva agenda. Ho farà, això sí, de forma progressiva, mentre continua amb el procés de recuperació i les 4 setmanes de tractament antibiòtic que té encara per endavant.
Salvador Illa ha comparegut en la sala gòtica del Palau de la Generalitat per assegurar que sap quines són, Marcos, les problemàtiques de Catalunya i que farà tot el que calgui.
El president de la Generalitat ha iniciat el seu discurs amb un reconeixement al personal sanitari i ha defensat el sistema de salut pública.
Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària, no és ni fruit de la sort ni per casualitat. És gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que ho conformen. Un sistema de salut excel·lent, amb recorregut de millora, però amb vocació d'excel·lència.
Salvador Illa, posteriorment, ha fet un repàs a les crisis obertes durant la seva absència. Ha reconegut que han estat dies complicats pel caos de Rodalies, les ventades i les protestes en diferents sectors. Si bé no ha entrat en detalls, ha assegurat que sap perfectament el que necessita Catalunya.
Venen mesos importants, decisius per al futur de Catalunya. És hora de compartir els bons desitjos per al país, que estic segur que la majoria compartim, en compromisos reals. La veritable vàlua política es mesura per la capacitat de comprometre's. Ser el que Catalunya necessita. Ser el que els catalans i catalanes reclamen. Ser el que cal fer i avui us dic, de nou, que ho farem.
I en matèria ferroviària i d'infraestructura són més els recursos.
El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui, a dedicar-hi tots els recursos que calgui. En Rodalies, en el conjunt de la xarxa viària i en el conjunt de serveis públics ens hem fixat un rumb d'exigència i d'ambició que executarem de manera exhaustiva, metòdica i rigorosa.
L'agenda del president ha continuat aquest migdia amb una signatura de col·laboració amb la Conferència Episcopal de Tarragona perquè cedeixi patrimoni per a l'habitatge social.
Gràcies, en Marcos. I Junts per Catalunya ha lamentat la manca d'autocrítica de Salvador Illa en la seva declaració institucional. Per això, acceptant que el president no té cap intenció de sotmetre's a una qüestió de confiança, tal com van demanar divendres passat, ara el secretari general del partit, Jordi Turull, li ha exigit que comparegui al Parlament per donar explicacions pel desgavell en què viu instal·lat Catalunya.
Com que no tenim cap confiança, valgui la redundància, que el president Illa sigui coherent amb el que ell ens ha explicat aquest matí i accepti sotmetre's a una qüestió de confiança, hem sol·licitat avui mateix al Parlament de Catalunya la seva compareixença urgent per la situació de col·lapse que viu el país en tots i en tants nivells.
En aquesta línia, el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha assegurat que el president de la Generalitat no pot rentar-se les mans del que ha passat a Catalunya les darreres setmanes. Els problemes que estem patint, ha dit Rodríguez, no es deuen a la seva absència, sinó a les seves polítiques. Tot i això, de moment, Rodríguez ha descartat demanar una qüestió de confiança i ha assegurat que és el govern qui ha de reflexionar sobre la seva manca de solidesa.
Òbviament, si el govern continua en les actuals circumstàncies, és a dir, sense pressupost i sense una majoria suficient que el permeti avançar, precisament amb les solucions que necessita Catalunya en tots aquests temes, doncs, òbviament, alguna cosa s'haurà de fer.
I Esquerra insta el PSOE a trobar plegats fórmules perquè Catalunya recapti l'IRPF, Marcos.
Sí, Lola, els republicans han retirat la proposta de llei que el Congrés havia de debatre i votar aquesta setmana. El soci d'investidura canvia d'estratègia perquè sap que no hi ha prou suports a la Cambra Baixa per traspassar a Catalunya la competència tributària i ara opta per blindar aquest punt via esmena. Ho explica el líder republicà Oriol Junqueras.
Quin és el camí que en aquests moments ens sembla que podria facilitar l'aprovació per part d'aquesta majoria tan variada i tan complexa? Ens sembla que seria presentar un paquet d'esmenes acordades amb el Partit Socialista per poder-les tramitar en el tràmit del model de finançament.
Els republicans, en tot cas, ho mantenen com a condició per aprovar els pressupostos. Una altra és la creació d'un consorci que garanteixi l'execució de les inversions en infraestructures.
Gràcies, Marcos. De fet, des dels comuns reclamen al president que lideri la negociació dels comptes catalans i la regulació de les compres especulatives. La formació s'ha tornat a reunir aquest migdia amb el govern per abordar aquesta qüestió i quan passen 17 minuts de les 7 de la tarda volem conèixer com van aquestes converses i per això saludem a la brúixola a Susana Segovia, portaveu adjunta dels comuns. Senyora Segovia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat la reunió que han mantingut aquest migdia Comuns i Govern en matèria de pressupostos?
Bé, jo crec que estem plantejant propostes que el govern ja coneix i que necessitem que es moguin en els temes que nosaltres hem plantejat com a prioritaris i ara mateix no podem dir que tinguem tantes coses confirmades com per dir que les negociacions vagin bé. Per exemple, amb el tema de l'acord sobre la limitació de les compres especulatives, que fa molt de temps que hem situat i hem posat sobre la taula, encara no tenim un compromís ferm per part del govern, malgrat els informes que fins ara han presentat els experts i que han donat una conclusió claríssima de que és una proposta que és viable jurídicament i constitucional. Per tant, creiem que el calendari, si tenen tanta pressa per aprovar pressupostos, són ells els que han de moure fitxa i tenir clar quines són les prioritats d'aquells que volen que siguin que aprovin els pressupostos.
Clar, precisament el tema de l'habitatge és una condició sine qua non clau dels comuns per als pressupostos. Aquest cap de setmana coneixíem el contingut d'aquests quatre informes del govern. Se l'han pogut estudiar vostès, els comuns? Què en destaquen d'aquests informes?
Sí, nosaltres efectivament els hem pogut revisar i analitzar i el que nosaltres vam presentar dissabte era una mica un recull de les conclusions perquè estan a disposició de tothom que els vulgui consultar i el que d'alguna manera diuen els experts consultats, que com sabeu són juristes i també persones expertes en habitatge com el Jaime Palomera o també un constitucionalista que d'alguna manera analitzava la viabilitat constitucional de la proposta, és per una banda que la mesura és necessària i és pertinent per la situació que tenim d'acumulació i acaparació dels habitatges en poques mans. Ja sabeu que més d'un 50% d'aquestes compres s'estan fent al comtat i el comtat és claríssimament gent que compra per invertir i per acumular habitatges, com qui acumula or o com qui acumula béns de valor, no? I clar, nosaltres creiem que això s'ha de posar fri perquè l'habitatge s'ha de prioritzar claríssimament per qui vol anar a viure i, per tant, la mesura seria necessària, seria pertinent. També hi ha estudis que diuen a les conclusions que hi ha altres països que ja s'estan posant en marxa mesures semblants i que estan donant bons resultats i que, a més, el marc jurídic català permetria fer-ho i el marc constitucional també.
El govern parla de controlar més que de prohibir, ho faria combinant instruments fiscals i urbanístics en zones tensionades. Què falta perquè els comuns ho acabin de donar per bo?
Crec que falta voluntat política que realment concretin que a partir de la proposta que nosaltres hem fet i dels informes presentats, que és el que com a govern estem disposats a assumir. Ells, a nosaltres el que ens interessa és limitar la compra especulativa que fins ara té tot el camp obert per fer aquestes compres que acumulen i que estan posant a la gent al límit d'haver de pagar el 40, el 50, el 60% dels seus ingressos per poder pagar un lloguer o per poder pagar una hipoteca. Per tant, el que li demanem al govern és que sigui ferm en la voluntat clara de permetre que siguin els ajuntaments. Insistim que la proposta el que fa és habilitar que els ajuntaments a través del planejament urbanístic puguin delimitar a quines zones volen prioritzar que l'habitatge sigui per viure-hi i no per invertir. Per tant, nosaltres el que estem esperant és que ells, a partir d'això, ens facin una resposta a la proposta que nosaltres ja tenim registrada. I ara com ara, en això no hi ha hagut moviments significatius.
El president Illa ha participat a la reunió d'aquest migdia?
El president ja no ha participat en persona a la reunió, entenc que tot el que s'està treballant a l'equip de negociació ho han pogut consultar amb ell, evidentment amb les limitacions de la malaltia que ha tingut el president en aquest darrer mes, que l'ha tingut una mica ja fora del que seria la gestió quotidiana, no? Però del que sabem creiem que està al cas de com està avançant tot.
Creu que ara el seu retorn pot accelerar una mica l'entesa?
És una mica el que us comentava, el govern vol tenir pressupostos aprovats en el primer trimestre i ja anem bastant justos, per tant, si ells tenen pressa, que els que han d'accelerar la resposta a les nostres demandes són ells. Per nosaltres, un cop tinguem un acord que sigui satisfactori, seria seguir endavant amb aquesta negociació de pressupostos, però com us deia, ara com ara, encara hi ha coses importants que no estan tancades.
Mm-hmm. Ho veu viable que es faci abans que s'acabi elevant el projecte al Consell Executiu?
Si veig viable, perdó.
Que s'acabi tancant un preacord, ni que sigui abans que el govern elevi aquest projecte al Consell Executiu.
És fonamental. Nosaltres volem tancar aquest acord abans que el govern ho aprovi, perquè si no després hi ha molt menys marge per la negociació. Mm-hmm. Penseu que quan ja ho aprova el govern, per exemple, els sostres pressupostaris dels departaments ja no es pot moure. I per tant, si nosaltres estem demanant com a mínim 1.200 milions d'habitatge per al 2026, si el govern aprova un pressupost que no preveu aquesta xifra, ho tindria molt difícil de complir. Per tant, és imprescindible que efectivament hi hagi un acord abans que el govern aprovi aquests pressupostos.
Dèiem imprescindible habitatge, però també trens. Parlem ara de Rodalies, ja s'ha constituït l'empresa mixta, però ens trobem enmig d'un caos ferroviari que encara no ha acabat. Com pot afectar això a la negociació dels comptes?
Nosaltres ho hem situat sobre la taula i ho estem situant, de fet, des de la investidura. La legislatura se l'està jugant al govern en habitatge i en Rodalies i creiem que Rodalies no està tenint la priorització que hauria de tenir. És cert que venim d'un acumulat de molts anys de desinversió, d'un acumulat de molts anys de mal funcionament i segurament les darreres coses i els darrers temporals han estat doncs, allò, la gota que fa vessar el got, però és una qüestió que se li ha de donar resposta ja i no es poden tirar pilotes fora. Creiem que la Generalitat ha de tenir més capacitat de poder executar determinades inversions pel que fa a Rodalies i, sobretot, la seva responsabilitat és garantir que mentre es fan aquestes obres i aquestes inversions de millora de la xarxa hi ha un transport alternatiu que garanteixi la mobilitat de la ciutadania. No pots dir només és que durant uns anys, fins que estiguin les inversions fetes, hi hauran aquests problemes i no garantir que hi ha plans alternatius. Per això nosaltres hem plantejat un plan que li diem al bus Rodalies, que és que com a mínim, mentre hi hagin aquests mals funcionaments, aquests retards i aquests impediments per la mobilitat, es planteja una inversió important en garantir que hi hagi busos suficients per garantir la mobilitat.
Uh-huh. Per tant, en aquest sentit encara queda una mica de recorregut perquè els comuns doncs, acabin acceptant la feina que el govern faci amb Rodalies per poder pactar els pressupostos.
Jo crec que tot el que ha passat, el que està demanant la ciutadania és tenir una resposta clara i que sobretot que se li solucioni la seva mobilitat. estem tenint justament molts casos, no?, de baixes fins i tot i de problemes de salut mental de les persones, que la incertesa i l'angoixa que els hi provoca no saber a quina hora han de sortir de casa, a quina hora arribaran a la feina o a quina hora arribaran si tenen un examen d'unes oposicions o un examen a la universitat, està provocant trastorns importants d'ansietat a molta gent. Per tant, a les persones que estan a l'andana esperant un tren que no apareix a la pantalla o que apareix i diu que arriba en 7 minuts i fa mitja hora que diu que arriba a 7 minuts, el que aquesta gent necessita és que li solucionin la seva mobilitat. Per tant, el que sí que li exigim al govern és que en aquest tema, no en dubti, posi tots els esforços i tots els recursos necessaris.
Durant l'últim mes, l'oposició ha assenyalat molt Sílvia Paneque, recordem, és consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, també portaveu del govern. Creu que la cartera de la consellera Paneque és massa àmplia, que s'haurien de desglossar competències?
Crec que resulta una mica evident, i la presidenta del nostre grup ja ho ha fet, ho ha dit públicament, i ho va dir al debat de Rodalies, i ho ha dit en diferents intervencions, que el govern s'ha de plantejar si realment aquesta macroestructura, que a més recau en la persona que també és la portaveu del govern, té sentit, i si és capaç de garantir que en els dos grans fronts que té aquesta legislatura, que com deien és Habitatge i Rodalies, estigui tot concentrat en les mans d'una persona, a més de tots els temes de transició ecològica i desplegament de les energies renovables. Jo crec que el govern ha de fer una reflexió a partir de tot el que ha passat i realment prendre les decisions que creguin necessàries per poder fer front al que us dèiem, és a dir, Habitatge i Rodalies són les línies més importants que hauria de tenir aquest govern, evidentment, a banda de garantir serveis públics com sanitat i educació i altres qüestions, però Habitatge i Rodalies és el que està afectant més a la vida quotidiana de les persones, i això necessita una resposta amb les estructures necessàries.
Quina competència preferirien que liderés Paneque, o quina preferirien que se'n desprengués?
Crec que això és un tema que el mateix govern ha de valorar, ha d'avaluar, i que les decisions de l'organització del govern corresponen al govern. Nosaltres el que els estem plantejant és que després de la darrera crisi de Rodalia i el col·lapse que hem tingut, i que el fet que en Habitatge no estem avançant al ritme que hauríem d'avançar per poder donar totes les respostes, evidentment és el govern i és el president Illa qui ha de valorar quins són els canvis que necessiten fer.
Avui també tenim sobre la taula la polèmica dels incentius que planteja Salut als CAP per evitar baixes massa llargues. Quina valoració en fan? De fet, Esquerra, vostès, Comuns i també la CUP han demanat la compareixença urgent de responsables de salut i d'empresa. Què n'esperen d'aquesta compareixença?
Bueno, nosaltres esperem a la compareixença que ens expliquin exactament aquesta instrucció sense sentit que han fet arribar, perquè creiem que el que s'està fent és criminalitzar, per una banda, els pacients, a les persones que necessiten una baixa perquè no es troben bé i perquè estan malaltes i no tenen les condicions per anar a treballar, i per una altra banda el personal sanitari, perquè al final el que s'està posant en qüestionament és el criteri mèdic a l'hora de decidir quant de temps ha de durar una baixa. És evident que tenim també un retard a l'hora de fer proves diagnòstiques, per tant tot allò que s'hagi de fer per accelerar les proves diagnòstiques millor que millor, perquè no, però el que no es pot fer és comprar el discurs de Foment dient que hi ha molt d'absentisme, quan en realitat les baixes per malaltia no són absentisme. Absentisme és no anar a treballar per no sense raó justificada. No anar a treballar perquè estàs malalt és un dret. I és que, a més, recordem que quan hi ha després les campanyes de la grip o tenim refredats o tenim algunes de les epidèmies que hi ha hagut, per exemple, al mes de desembre, la recomanació és no baixis a treballar si estàs malalt. Per tant, les baixes el que fan és garantir que les persones que no es troben bé puguin quedar-se a casa, descansar, recuperar-se i quan ja estiguin bé, a criteri mèdic, anar a treballar.
Li volia preguntar per una altra qüestió. Aquest dissabte es presenta una coalició d'esquerres d'àmbit estatal sense lideratge clar a hores d'ara. S'especulen perfils com Yolanda Díaz. Creu que seria una bona candidata? Prefereixen un altre perfil?
Crec que el que s'està fent, el que fa aquest dissabte, és posar sobre la taula una cosa que ja s'està donant, que és la col·laboració de les forces d'esquerres que ara mateix estan en el govern de coalició amb el Partit Socialista, i és aquesta voluntat de seguir endavant i buscar les millors fórmules i les millors, i plantejar a la ciutadania que ha d'haver-hi un revulsiu, que ha d'haver-hi un revulsiu perquè el que pot venir pot posar en perill drets fonamentals per milers i milers de persones, per milions de persones, si Vox condiciona un govern com està intentant fer a Extremadura o com està intentant fer a l'Aragó, que ja estem veient les reculades que està fent el Partit Popular en temes fonamentals com la violència masclista. Per tant, crec que és important que tots aquells que volem que Espanya i que el govern d'Espanya segueixi sent un referent en polítiques progressistes i garantia de drets, tots ens hi hem de posar a parlar i buscar tot el que calgui per aconseguir tenir aquesta alternativa.
Parlava de fórmules, que ha presentat la seva pròpia fórmula, podríem dir, és Gabriel Rufián, obrint també aquest davant de gran coalició d'esquerres més enllà del PSOE. La majoria d'actors s'han mostrat escèptics o inclús ho han rebutjat. Quina és la posició dels comuns sobre aquesta crida que fa Rufián, i no sé si consideren que és útil ara mateix o que despista de les línies de treball actuals?
Crec que al final el que el senyor Rufián ha posat sobre la taula és una mica també el que jo mateixa li estava comentant i el que diversos dirigents dels comuns també han posat sobre la taula, que és aquesta necessitat d'anar més enllà del que tradicionalment hem fet quan ens hem presentat a unes eleccions. Això pot tenir diferents fórmules, pot tenir diferents mecanismes d'entesa, s'ha de tenir en compte el sistema electoral també, és a dir, són unes eleccions que no és una circumscripció única, sinó que hi ha 50, crec que són 52 circumscripcions provincials, per tant, hem de mirar quines són les millors fórmules, però no és només a nivell de resultat electoral, que també, sinó que és una qüestió a nivell d'engrescar i de tornar a il·lusionar el votant d'esquerres i el votant progressista. Per tant, jo crec que aquí hi ha molt a parlar, hi ha molt a treballar, hi ha molts punts en comú i hem de posar per davant aquests punts en comú i aquests objectius en comú.
Doncs, Susana Segovia, portaveu adjunta dels Comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Són 8:15, fem una petita pausa per la publicitat i continuem.
La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
Menorca torna a moure's al ritme del millor jazz. La 28a edició del Menorca Jazz Festival obre les seves portes aquest febrer amb concerts de gran renom com Francesca Tandoi i continua el març i l'abril amb Lucía Rey, Melissa Aldana o Pepe Rivero i Javier Colina. 5 nits imprescindibles als teatres de l'illa. Tota la informació i entrades a menorcajazzfestival.com amb el suport de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
Antes de comprarte un coche a ciegas, ven a Mundiauto y podrás tocarlo, probarlo, sentirlo y, por supuesto, llevártelo. En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión, seminuevos, kilómetro cero, con financiación a medida. Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Dimarts de la setmana passada, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que avui, com a molt tard, ja s'hauria reprès tot el servei ferroviari que funcionava abans de la darrera crisi. La realitat, però, és que continuen alguns trams tallats i amb transport alternatiu, Joan.
Sí, i de mitjana la xarxa acumula entre 20 i 30 minuts de retard, segons l'última actualització de Renfe. Entre les línies més perjudicades hi trobem l'R2, l'R2 Nord, i a l'R4, on el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell encara es fa en bus, hi ha retards de 30 minuts de Martorell a Terrassa. L'R4, de fet, havia de reprendre totalment el servei de tren aquest cap de setmana, però va durar ben poc. Dues hores després de l'inici del servei, Renfe va habilitar busos entre Cervera i Calaf, que encara avui dilluns funcionen.
Gairebé tot el manteniment de les vies i les catenàries de Rodalies les fan empreses subcontractades per Adif. Segons fonts consultades de Comissions Obreres, això endarrereix els terminis de recuperació del servei perquè les companyies subcontractades treballen amb personal poc qualificat i mal pagat, Ricard.
Bona tarda, Lola. L'acord entre Comissions Obreres, UGT i CEMAF amb el Ministeri de Transports, que va permetre desconvocar la vaga del sector ferroviari, inclou un augment de la despesa en manteniment i la contractació de 3.600 treballadors entre les empreses de Renfe i Adif. Si es compleix, la plantilla s'acostaria a la que hi havia el 2010, quan Adif comptava amb 13.760 empleats, segons dades del govern espanyol. Una xifra, però, que no ha deixat de disminuir des dels anys 80, quan Víctor de la Cruz, membre del comitè d'empresa d'Adif, va començar a treballar a l'antiga Renfe.
Nosaltres fèiem el manteniment
fins fa 10-15 anys igual fèiem el 100% de manteniment. I el que no arribàvem sí que ho contractaven. Ara no, ara és al revés. Ho contracten i nosaltres fem el que puguem amb el personal i tot l'altre ja ve contractat.
Aquest és, segons els sindicats, el problema de fons, la creixent externalització del manteniment ferroviari. A Catalunya, pel que fa a Rodalies, Adif només assumeix directament la senyalització i algunes tasques menors. El manteniment de vies i gran part de la catenària està íntegrament subcontractat. En el cas de l'alta velocitat, tot el manteniment està externalitzat i això, asseguren, repercuteix en els temps de resposta. Les empreses subcontractades treballen amb personal poc qualificat i mal pagat, cosa que endarrereix les reparacions i provoca incidències.
La poca experiència que tenen, perquè molta gent va rotant, perquè els sous són molt baixos, i clar, l'experiència ferroviària és un grau. Si no estàs a sobre i no portes anys treballant per reparar les incidències, fa més lenta. Això sí que és correcte.
Tot i això, fonts de comissions obreres consultades per Onda Cero recorden que els protocols de qualitat i seguretat continuen sent els que marca DIF, independentment de qui executi les tasques.
Gràcies, Ricard. I més coses. Protecció Civil manté l'alerta del Vencat per la persistència de vent fort fins la matinada de dimarts, especialment a la meitat oest de Catalunya i el Pirineu.
En plena època d'esquí, la Generalitat demana evitar activitats a l'aire lliure, especialment en zones boscoses, on hi ha més risc que caiguin arbres. Per ara, es mantenen les restriccions de camions a l'AP7, mentre la carretera principal del Coll del Pal, un dels accessos a les pistes de la Molina i la Masella, segueix tallada. Al llarg d'aquest matí s'han registrat ventades per sobre dels 90 km per hora a Espot, Pontons i Montserrat.
I a més, Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions perquè s'ha incrementat el cabal del riu Ebre.
De fet, ja hi ha petites inundacions a punts baixos dels municipis de Móra d'Ebre i Miravet, a la comarca de la Ribera d'Ebre, i Aldover i Xerta, a la del Baix Ebre. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya està fent seguiment de l'incident i en comunicació constant amb els ajuntaments, segons informen des de Protecció Civil.
La recerca per curar el càncer infantil avança i fa passes cada dia més esperançadores. L'última, avui dilluns, i és que el centre pediàtric més important d'Europa en aquesta matèria, l'Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat, anuncia que amplia la seva capacitat de practicar teracnosi amb dues habitacions noves que serviran per aplicar aquesta teràpia pionera contra el càncer. Més detalls amb el Robert Calvo. Robert, en què consisteix?
Doncs mira, és molt emocionant. És una tècnica innovadora de medicina de precisió que combina diagnòstic i tractament en una sola estratègia. Fa servir la mateixa molècula per detectar el tumor i per administrar després la teràpia selectivament dirigida. Això ja no és el futur, és el present, la medicina personalitzada d'alt nivell. Aquest enfocament permet actuar exclusivament sobre les cèl·lules tumorals sense fer malbé la resta, els teixits sans. Quedem-nos amb el concepte, teragnosi. Això ve a sumar-se a altres opcions que ja existeixen i que són alternatives a la quimioteràpia convencional. Per exemple, el tractament amb cèl·lules CAR-T, que ja fa temps que s'administra i que ha explicat aquí, a les bones mans, el director assistencial del Pediatric Cancer Center Barcelona, al doctor Andrés Morales.
La terapia CAR-T es una manera de reentrenar el sistema inmune del paciente con sus mismos linfocitos T, que extraemos, los modificamos en el laboratorio, les hacemos que reconozcan de manera específica las células leucémicas y las reinfundimos en el paciente.
Tractaments com aquest funcionen i aconsegueixen curar el càncer en infants i també en adults, però la recerca val diners. Sí, sí, val molts diners. I el doctor Morales diu que és aquí on les administracions haurien de fer una aposta clara. De moment, els projectes que lideren des de Sant Joan de Déu es valen de l'aportació particular i privada.
I és aquí on s'hi ha de fer molta inversió, no? A través de beques competitives, a través de filantropia, que per a les nostres malalties, el càncer de nens i adolescents, que són malalties rares, és tan important.
Tot això ho expliquem en el marc del Dia Mundial del Càncer Infantil que s'ha commemorat aquest diumenge i que ens deixa una dada emocionant. Gràcies a la ciència, la taxa de supervivència als 5 anys està ja al 84%.
La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy.
7 i 40, Barcelona ha estrenat la seva nova ordenança de civisme, una normativa que endureix les multes i que incorpora mesures per afrontar noves problemàtiques a l'espai públic. Algunes d'elles són el consum d'alcohol, la protecció de la dignitat sexual o les activitats incíviques organitzades. Ens en detalla aquesta nova ordenança la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Entre les novetats es penalitzen conductes com les rotes alcohòliques, l'exhibicionisme, la masturbació en públic, embrutar o orinar al carrer, no diluir els orins dels gossos o fer grafits. També s'encareixen les sancions per botellots, especialment si hi ha menors o si es fan en zones amb restriccions acústiques. Per fer complir aquesta normativa, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat la posada en marxa d'un dispositiu integral de la Guàrdia Urbana.
I fer-ho complir a peu de carrer, d'una banda, doncs, amb el caràcter preventiu que ha de tenir sempre la presència de la Guàrdia Urbana, però també des del punt de vista de la sanció. Per tant, ja s'han iniciat o iniciem els dispositius de la Guàrdia Urbana que estan preparats per actuar en punts sensibles a tots els districtes.
El text també presenta novetats en el pagament i és que les multes poden arribar fins als 3.000 euros i es permet pagar-les al moment gràcies als datàfons que portaran els agents. Segons el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, la nova normativa els dona més eines per actuar.
La nova ordenança ens dona eines actualitzades per intervenir amb més precisió en les conductes que generen més malestar i més sensació d'inseguretat, com el soroll nocturn, el consum d'alcohol a la via pública, les pintades, els actes vandàlics o les miccions en espai sensible.
L'any passat es van registrar més de 114.000 denúncies per incivisme i prop de 423.000 incidents gestionats pel cos de la Guàrdia Urbana, la majoria relacionats amb usos indeguts de l'espai públic.
Gràcies, Montse. I anem ara cap a Santa Coloma de Gramenet perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió greu a una dona gran aquest diumenge.
Els fets van tenir lloc a l'avinguda de la Generalitat, on la víctima hauria estat atacada al carrer i va ser traslladada d'urgència a l'hospital. Segons s'ha pogut saber, la dona hauria patit un tall al coll que li va provocar una hemorràgia important. Els Mossos busquen un home com a possible autor i mantenen totes les línies d'investigació obertes sense descartar cap hipòtesi. El cos policial treballa per identificar l'agressor i aclarir les circumstàncies d'un atac que ha generat forta preocupació al municipi.
L'Audiència de Girona ha absolt un home acusat d'abusar sexualment una menor de 15 anys a la Bisbal de l'Empordà al maig del 2021.
La fiscalia li demanava 10 anys de presó, però el jutge ha conclòs que no hi ha proves suficients per provar la seva culpa. La sentència considera acreditat que la menor es trobava en una festa d'aniversari i que cap a les 2 de la matinada es va estirar en un banc afectada pel consum d'alcohol i drogues. En aquell moment es trobava acompanyada per l'acusat, però considera no provat que li toqués les parts íntimes. Per això l'audiència ha optat per l'absolució.
A Cervelló, al Baix Llobregat, bombers de la Generalitat, Mossos i policia local busquen un home de 79 anys que va desaparèixer diumenge.
L'home va sortir a caminar i no va tornar al seu domicili. L'última vegada que va ser vist va ser ahir al migdia. Vestia una gorra verda, pantalons de pana marrons i jersei fosc amb una jaqueta amb lletres a l'esquena.
I acord a la Ciutat de la Justícia, els 17 acusats per la macrofesta immobiliària amb un notari implicat han reconegut els fets.
Una confessió que els permet rebaixar la pena a la qual s'enfrontaven. Els tres principals implicats, dos advocats i el notari, han reconegut les penes sol·licitades per la Fiscalia amb més de 3 anys de presó per estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. La resta han admès les acusacions i han rebut càstigs inferiors. A l'espera que es concretin les indemnitzacions, de moment s'han anul·lat totes les compravendes de pisos que van fer els implicats.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
8:45 en Cultura. La cubana s'acomiada del Teatre Romea després de 5 mesos d'èxit amb el musical L'amor venia amb taxi.
Amb 140 funcions i 90.000 espectadors, aquest diumenge s'ha baixat definitivament el taló. L'espectacle, que combina humor i disbauxa, és un homenatge al Teatre d'Aficionats de Catalunya i pren com a referència l'obra de Rafael Anglada, estrenada el 1959 al mateix Romea.
El Fotoforum Fest arrencarà demà al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.
El certamen, considerat el major festival de fotografia i videografia d'Europa, reunirà més de 1.500 congressistes, una trentena de ponències, 40 tallers i una zona expositiva de 3.000 metres quadrats amb més de 40 marques del sector. El programa inclou 3 grans congressos, un dedicat a la Fira de Casaments, un segon a la imatge familiar i un tercer sobre el fotoperiodisme i la natura. Els organitzadors preveuen superar els 11.000 visitants de prop de 50 països. Una altra de les novetats és que el prestigiós fotògraf italià Paolo Roversi oferirà una masterclass.
En plana musical, Joan Dausà presentarà el seu nou disc Immortals al Festival Sons del Món de Roses la nit del 8 d'agost. I no saps
com t'he trobat a fer. Des de fa setmanes el públic ja pot escoltar un dels senzills de l'àlbum que veurà la llum el 10 d'abril. El primer avançament és Welcome to My Party. El concert de Roses serà una de les 10 parades de la gira de presentació i les entrades ja estan a la venda al web del festival. Fins ara també s'han anunciat actuacions de Pablo Alborán, Sergio Dalma i Lax en Busto.
I ja coneixem més noms del cartell de les nits Occident 2026, entre ells hi ha Pablo López, Gente de Zona i Zaz. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent
qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. El festival se celebrarà als jardins del Palau de Pedralbes a Barcelona entre el 26 de juny i el 21 de juliol. Les entrades per als concerts dels últims artistes confirmats es posaran a la venda aquest dimecres. La programació de les nits d'Occident comptarà també amb altres noms destacats com Rafael, Mika o Sting.
Tanquem aquesta plana cultural d'avui amb més música, en aquesta ocasió la d'un artista que vam tenir en aquest mateix estudi ara fa dues setmanes.
Mathieu Saglio, el violoncel·lista i compositor francès, arriba al Jamboree de la Plaça Reial de Barcelona amb la seva proposta més íntima. Fa poc ha publicat un disc amb el seu germà, però en aquesta ocasió puja sol a l'escenari acompanyat de diversos pedals que multipliquen els violoncels que sonen. El concert el podran gaudir demà, dimarts 17 de febrer, i encara queden entrades.
A partir de 9:15 del vespre, agafa el relleu el José Agustín Gómez amb la brúixola del Radio Estadio i ja ens pot explicar què ens espera el programa d'avui, José.
Una versió reduïda perquè anirem només fins a les 9. A partir d'aquella hora connectem al Radio Estadio per viure en directe el partit que tanca la 25a jornada de Lliga, Girona Futbol Club Barcelona. El Barça que necessita guanyar per superar el Real Madrid a la taula classificatòria, ja que els blancs van golejar la Real Societat en certa polèmica, que ja no deixa de ser habitual, i el Girona, que necessita sumar punts per allunyar-se de la part baixa de la taula classificatòria. També repassarem el que va fer el Real Club Deportiu Espanyol. Va tallar 4 partits consecutius perdent, amb un empat davant el Celta, que el conjunt gallec, al darrer moment, al temps afegit, va aconseguir sumar un punt. De tot això, alguna coseta més? A partir de 2:15.
Doncs vinga, t'escoltem a partir de 2:15. Gràcies, José, bona tarda.
Bona tarda.
La brúixola amb Lola Sorribas.
Menorca torna a moure's al ritme del millor jazz. La 28a edició del Menorca Jazz Festival obre les seves portes d'aquest febrer amb concerts de gran renom com Francesca Tandoi, i continua el març i l'abril amb Lucía Rey, Melissa Aldana o Pepe Rivero i Javier Colina. 5 nits imprescindibles als teatres de l'illa. Tota la informació i entrades a menorcajazzfestival.com amb el suport de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
Reciclar-se és una missió impossible. Ara a la brúixola no volem parlar sobre com hem de distingir entre el rebuig i el plàstic, sinó que volem parlar de reciclatge en l'àmbit de la comunicació. Ara ens en donarà més detalls a la persona que quinzenalment tenim amb nosaltres, Alberto Gómez, periodista, i que com a expert en comunicació analitza i dissenya estratègies i també dona consells a entitats i empreses per tenir una bona imatge, però també per sortir de crisi. Alberto, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Lola.
Hola, Alberto, què tal? Bona tarda. A veure, aquest cap de setmana no hi havia cap esdeveniment de caire tenístic que pugui donar-nos alguna pista de sobre què girarà la secció d'avui. Crec que avui anirem cap a un altre costat, com deia Lola. Anirem cap a l'ecologia, reciclatge...
Bueno, ecologia no del tot, però sí, reciclatge. Podríem dir reciclatge o reinventar-se. Però, Lola, Joan, si ho preferiu, escoltarem ja una mateixa persona que deia el 2018 i que deia el 2023.
Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura.
Abrir la librería de Doña Leo es más que es un sueño ya hoy. Hoy es una realidad y que espero que sea como una de esas novelas largas y maravillosas en las que se disfruta mucho.
com veien, no? Escoltàvem a Màximo Huerta, va ser nomenat per Pedro Sánchez ministre de Cultura, va dimitir pràcticament en pocs dies, i avui, en canvi, continua sent escriptor, però també propietari d'una llibreria. És a dir, va sortir de la primera línia de la política.
Però, Alberto, aquí s'ha dit allò de que aquí ningú dimiteix, no?
Bueno, no tenim molts casos, no? Però sí, Lola, tens raó. Són pocs els casos de dimissions, però mira, us porto, Joan, Lola, dos més.
Pero ahora comparto con ustedes una decisión personal y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella.
Había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Jo estic segur que molts dels nostres oients hauran reconegut aquestes dues veus, però, per si de cas, no, dues ex-polítiques. No? Eren Inés Arrimadas, ex-líder de Ciudadanos i actual directora global de comunicació ISG de Recurrent Energy, de l'àmbit de l'energia solar, i Cristina Cifuentes, ex-presidenta de la Comunitat de Madrid, i que avui en dia la podem veure en diferents programes de televisió. No?
Clar, Alberto, diguem que hi ha dirigents que deixen enrere la política, però comunicativament com es construeix aquesta nova vida, diguéssim?
Pues mira, Joan, aquesta era precisament la qüestió que us volia portar, no? Aquest regeneració, aquesta nova vida, diguem, des del punt de vista comunicatiu, si és o no és complicat, no? Mm-hmm. Sí, és possible, però aquest treball de comunicació és a llarg termini, eh?
A veure, parlem d'aquestes claus per arribar a aquest objectiu a llarg termini, però, que tu dius, és possible.
Jo crec que sí que és possible, però per on passaríem, des del meu punt de vista, per on passaríem, per quines claus passaria aquesta regeneració, aquesta nova vida, si fas un treball de comunicació, diguem, bastant acceptable, no? Primer, acceptar que durant un temps no et sonarà el telèfon, perdràs privilegis, tornaràs a caminar, això sí, pel carrer de manera anònima, no? Podràs caminar tranquil·lament sense que et facin una foto, però també has d'assumir que et recordaran en entrevistes, no? Per exemple, aquella caiguda, aquella sortida per la porta de darrere, aquella dimissió, no? I en aquesta estratègia, com deia, a llarg termini, has de crear i consolidar una imatge, jo diria, positiva, constructiva, no? En tot, amb un somriure, no? No pots caure constantment en retrets o en penedir-te. Vaja, és com si Màximo Huerta, el que hem escoltat abans, ataqués dia rere dia a Pedro Sánchez, diguem, no? President que el va obligar a dimitir, no? No funcionaria aquest reciclatge, aquest reinventar-se per Màximo Huerta.
Clar, com deies tu, d'una banda perds privilegis i d'altra en guanyes, no? No et sona tant el telèfon, pots caminar de manera més tranquil·la pel carrer, però sempre hi ha l'hemeroteca. Això està clar. Parlaves ara del tema retrets. No caurà mai en retrets? Això és viable? I més en el moment en què estem?
A veure, Lola, jo crec que som humans i no parlar mai, anys després, no? No caure en retrets és quasi com no parlar mai d'un ex o una ex, no? Complicat.
Així que construir aquesta nova imatge, comunicar d'una manera diferent, m'imagino que no ha de ser del tot fàcil.
No, jo crec que no és fàcil, però és possible. La vida política, evidentment, és dura, hi ha massa enfrontaments, massa caïnisme, no? I molts no et deixaran disfrutar d'una nova oportunitat, no? I mira que jo crec que tot ser humà es mereix una segona oportunitat, no? Però crec que, en el fons, és una qüestió de paciència, de mossegar-te, també la llengua. Suposo que Màximo Huerta, Inés Arrimadas o Cristina Cifuentes lo hauran fet, no? Allò de no parlar de qui podries parlar anys després, i de somriure. Fixeu-vos com somriu, no? Per exemple, la Inés Arrimadas en totes les intervencions que ha fet en els darrers temps en diferents esdeveniments, com deia, relacionats amb l'energia solar. Evidentment, és una vida completament allunyada de la política, no?
Sí, sí. Acaba bé, eh? Sempre és important acabar bé, i el somriure en aquest cas, doncs, ajuda, sens dubte. I mossegar-se la llengua, eh? A vegades és molt difícil, però és quelcom clau per mesurar ben bé els passos que hem de fer. A veure, estem acostumats, Alberto, que la teva és una veu experta, això no hi ha cap dubte, però quan més siguem, més riurem i també més aprendrem. Per tant, és habitual que ens portis un segon testimoni també d'un expert.
Sí, és Jordi Sarrión Carbonell, consultor i analista polític valencià, que de fet ha analitzat moltíssimes vegades tot allò que ha passat després de la Dana a nivell polític. I aquí també a Onda Cero Catalunya, a la brúixola, l'hem escoltat alguna vegada, perquè sempre és un plaer comptar amb ell. I li he preguntat, Jordi, quantitativament costa anys reiniciar-se, no? com jo considero, però qualitativament, quant costa?
Jo trobo que n'hi ha dos eixides principalment per als polítics. D'una banda està l'àmbit més públic, més vinculat en molts casos a les xerrades públiques, a col·laborar amb universitats, als mitjans de comunicació. Este àmbit els permet no abandonar aquesta faceta pública que a molts i moltes els enamora i diguem-ne que és molt difícil després desvincular-se de tot això. Però té una part negativa, que és que la seva vida, les seves vides continuen estant sotmeses a l'escrutini al que són sotmeses les vides dels personatges públics, com a personatges públics. I d'altra banda està l'àmbit privat, no? L'àmbit més vinculat a l'empresa o a donar classes, però també d'una manera molt més tranquil·la, molt més modesta. I trobo que també és una bona eixida per als polítics que han eixit especialment cremats i cremades de la seva etapa política. No? No oblidem sobretot que la política, i especialment en 2026 i especialment en este context polític de polarització, és una trituradora de persones, és realment moltes persones eixen molt malament de la política, no? I crec que en este context en el que els lideratges són cada vegada més efímers, és molt important que ens plantegem i ens replantegem els lideratges i sobretot què fer després d'esta activitat tan bonica però alhora tan intensa.
A mi sí que em sembla molt interessant i molt important allò que comentaves tu, Alberto, de que al final som humans. No? I en aquest sentit, sigui qui sigui, ara no ens posem en un tema ja de qualitatiu o de preferència de partits, sinó que al final tots som humans i són vides, doncs, com deia ara, sotmeses a l'escrutini, a aquesta trituradora, no?, que comentava de persones i de la seva vida privada, i llavors també ho faig extensiu a les seves famílies també.
Sí, sí, evidentment que és un preu, el passar per la política és un preu molt alt, Lola, i jo crec que, evidentment, costa anys, diria jo, tirar endavant, perquè, evidentment, hi ha un desgast polític que, evidentment, passarà factura pues, a nivell d'entitats, bueno, simplement en Google, o sigui, mai podràs, no?, en els propers anys, que algú busqui el teu nom a Google i trobi l'actual faceta teva, no? Empresarial, allò que has recuperat, si has tornat a fer classes, no?, per exemple. No, trobaran els teus titulars, diguem, més polèmics o més d'actualitat a nivell polític, no? I tot i que tu hagis deixat la política 2, 3 o 5 anys ja passats, no? Mm-hmm. És complicat.
Li has preguntat precisament pel passat al Jordi?
Mm-hmm. Sí, sí, l'he dit. Jordi, tema passat, tema retrets. És imprescindible, precisament, no mirar enrere?
Mireu, jo trobo que hi ha una frase que és molt adient per això que m'esteu preguntant, de la pel·lícula argentina El secreto de sus ojos. I ahí el actor Guillermo Francella diu: el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. El tipo nunca puede cambiar de pasión. I jo trobo que en una activitat i en una professió tan intensa com la política, les persones que estan ahí estan molt exposades, però alhora són molt protagonistes, no? I molta gent diu que la política és com una droga perquè és molt difícil després eixir d'esta situació i d'este escenari, no? A la gent que l'aprova, la política li agrada molt. Per tant, la vida després de la política per a molta gent esdevé molt complicat. I jo trobo que la qüestió no és no mirar cap al passat, sinó mirar al passat en una direcció concreta i amb un objectiu, que és el de fer les paus amb un mateix, estar tranquil amb el que una persona ha fet i no obsessionar-se amb altres escenaris alternatius, amb altres possibilitats, sinó ser conscient realment de què és el que ha passat, per què ha passat i a partir d'ahí intentar construir un futur i mirar abans, per suposat, però tenint molt clar què és el que ha passat i tenim molt clar quin ha sigut, diguem-ne, el seu pas per la política i què és el que ha implicat per a la gent. No? Sense obsessionar-se, per suposat, però crec que és molt important fer les paus amb un mateix.
fer les paus, eh? Mirar enrere, sí, però de manera constructiva, no sempre per fustigar-nos. Recordava a l'inici que deia que es pot canviar moltes coses, però del que has sigut i t'has dedicat no, també passa amb altres equips de futbol, això ho diuen, eh? Que si ets d'un no pots canviar. I jo crec que una mica és això, eh? Poder mirar el passat per ser-ne conscients i al final no amagar-se'n, perquè és impossible amagar-se'n amb la maroteca que hi ha actualment, és que és inevitable.
Jo estic 100% d'acord, Joan. Si tu has perdut unes quantes eleccions i has guanyat unes quantes, clar, has d'assumir que has guanyat unes quantes i has perdut unes quantes. No només pensar les que has guanyat, no? Perquè llavors estaràs en una posició, sí, privilegiada, no? Pensant que tu només has guanyat, però és una posició completament irreal o allunyada, no? De la realitat, no? Jo crec que sí, fer les paus amb tu, per exemple, quan tu has perdut, no? Dir-te, bueno, vas perdre, però tampoc fustigar-te o tampoc, no? Pensar cada dia que ets un perdedor pel fet d'haver perdut les últimes eleccions, que segurament són les que van condemnar-te, diguem, a portar o a fer el pas de retirar-te de la política, no? És que, lo deia el Jordi, no? És com una droga, costa desfer-se d'aquesta droga, però una vegada que t'has desfet, has de fer, com deies, no? Unes comptes justes, no? Si has perdut, si has guanyat, i si estàs en peu en tu mateix, i amb els que comparties partit, no? Que també és complicat, però és necessari, no? Per aquest reciclatge, no?
Uh-huh. Ara que parles de reciclatge, crec que per últim el Jordi, aprofitant que has pogut parlar amb ell, també li has preguntat sobre un personatge concret que té una manera curiosa de reciclar-se.
Sí, i de la que estem parlant dia rere dia, pràcticament, no? Els últims, no sé, 10-15 dies, no? Parlem, evidentment, de Gabriel Rufián, i jo li he preguntat si Jordi, si ell considera que el diputat català també s'està reinventant ara, no? I si ell creu que comunicativament ho està aconseguint o no està tenint, diguem, l'èxit que li agradaria tenir a Gabriel Rufián en aquest intent de, no? Diguem, de liderar tots els grups d'esquerra, no?
El cas de Rufián ens serveix per entendre moltes coses sobre la comunicació. Perquè Rufián ha passat de parlar-li a una part important de l'independentisme a parlar-li a una part important de la societat espanyola i a convertir-se, junt a Pedro Sánchez, en la principal referència de l'esquerra espanyola ara mateix. I ho dic a nivell números, a nivell estadístiques, tu puges qualsevol cosa de Rufián, vos convida a fer l'experiment i immediatament es viralitza. Per tant, crec que l'atenció que té Rufián d'una part important de la societat espanyola, que l'escolta independentment de no pensar com ell, crec que és fonamental, no? I crec que això respon a una estratègia, a una planificació, a un gir que no s'ha donat d'un dia a l'altre, sinó que s'ha donat paulatina i progressivament. I crec que això li ha fet ser interlocutor d'una part important de la societat espanyola. Ha passat de parlar de la independència, de parlar de les condicions i els terminis de la independència, a parlar de Rodalies. I era una persona que ja abans parlava de temes socials, però que ara ha fet dels temes socials la seva bandera, no? Per tant, per suposat que hi ha hagut un canvi, per suposat que este canvi s'ha revertit i s'ha produït també a nivell comunicatiu, i crec que és percebut d'una manera coherent, com un canvi coherent en el seu discurs. Aconseguisca o no el projecte, el representant simbòlic de tot aquest espai polític en Espanya.
És totalment així. De fet, el veiem, per exemple, ara deia el Jordi, quan tu publiques alguna cosa de Gabriel Rufián es viralitza, però és que ell mateix, o sigui, els seus tuits, tothom espera a veure què tuiteja sobre una cosa o sobre una altra, el veus a les portes del Congrés responent preguntes a periodistes, entra en joc amb vídeos de broma, inclús de còmics, que també estan al Congrés i que l'imiten i ell també hi entra. Llavors, clar, imagino que aquí hi ha un punt de voler-se apropar molt a la societat, no? Aquest tu a tu, recollir també aquesta part doncs, de l'electorat, potser, si això s'acaba traduint a urnes, jove, i hi ha un equip de comunicació molt fort, imagino, i d'assessorament també doncs, molt dirigit cap a aquest sentit.
Jo crec que Lola, que porta un temps en forma, això s'ha d'admetre, o sigui, és un diputat que està en forma, no? Que quan comunica ho comunica bastant de manera bastant constructiva i coherent amb els darrers temps que ell porta en política. El que passa és que jo crec que hi ha molts dintre de l'independentisme i fora de l'independentisme que no li perdonen, diguem, aquesta manera nova de pensar, d'intentar liderar les esquerres o d'allunyar-se, diguem, de lemes de l'independentisme. No? Jo crec que hi ha molta gent que li passa factura, però jo crec que comunicativament està fent un gran esforç i el trobo en forma. Et pot agradar o no, el pots votar o no, però el trobo... Sí, és un gran baluarte, diguem, de la comunicació política avui en dia.
Home, els pioners, els que s'adapten, diguéssim, a un nou format, o inclús que el creen, sempre són criticats al principi. Ara, si els hi dona rèdit, ja sigui polític o de qualsevol tipus, després els que l'han criticat moltes vegades s'han de tragar les seves paraules i han d'acabar fent aquests formats que algun dia ho va fer i com ningú ho feia, deia, ostres, s'està equivocant o què està fent, no? És una mica estrany. Veurem. El temps dirà, suposo.
Jo crec que des del punt de vista comunicatiu, més d'un partit li encantaria tenir un rufián a dintre.
És això. I després, també, la fina línia, ja per tancar una mica amb la secció, amb aquest equilibri entre reciclar-se o, escolta, ha arribat fins aquí el meu moment. És veritat que en la política, que és el tema que ens ocupa avui, els teus opositors, la gent contrària a tu, ideològicament o pel que sigui, sempre intentarà veure un error teu perquè ho hagis de deixar, però també és molt valent, no?, fer-ho i saber quan ho has de fer o quan encara hi ha un marge de maniobra. Jo crec que és una decisió que els polítics han de tenir sempre present i tenir aquesta capacitat d'objectivar la seva feina i dir, escolta, és que això ha sigut un desastre, ho he de deixar, o hi ha marge de maniobra.
Sí, a mi el que m'ha semblat interessant, Alberto, és que has portat exemple de tota mena, perquè parlàvem d'Inés Arrimadas o de Cristina Cifuentes, que són persones que ja no estan a primera línia política, però després tenim també el cas de Rufián, que sí que hi continua. Llavors, és un reciclatge que tu pots decidir si fer-lo després, no? Si marxo i em reciclo, o inclús reciclatge dins de la vida política encara.
Sí, és un canvi, no és un canvi evidentment de 180 graus, no? Perquè evidentment les polítiques d'esquerra ell les continua defensant o mantenint, no? com parlava el Jordi del tema de Rodalies, no? Però evidentment que sí que es pot fer un cert reciclatge dintre de la política, no deixar la política i marxar, diguem, a un camp diferent, com la televisió o com l'energia solar, no? Com en parlaven de Cifuentes o d'Arrimadas, però veurem si aquest canvi, no? Aquest canvi de rumb o aquest intent, no? de mostrar una imatge més àmplia i no només independentista li dona l'efecte i li dona els resultats que a Rufián li agradaria. No sé, potser d'aquí a un mes ja no estem parlant de Rufián, sinó d'un altre.
Sí,
així
sí,
és la política de devoradora, no? de titulars, però també de persones que intenten fer política, però que evidentment es deixen enrere quan menys t'ho esperis, no? Perquè sí, és una trituradora, no? Parlava abans del Jordi, no?
Doncs agraïm la participació del Jordi, com sempre, i també la teva, i com deies, ja ho anirem veient, si hi ha altres personalitats doncs, que també podem posar com a exemple, en un sentit o en un altre, i segur que els comentarem aquí a La Brúixola. Alberto Gómez, moltíssimes gràcies, com sempre, molt bona tarda.
A vosaltres.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es...
Nosaltres t'oferim el contingut. Onda0.es/Catalunya.
Sempre fem els dilluns, tanquem La Brúixola a la secció que setmanalment dediquem a xerrar i divulgar sobre trastorns psicològics. Habitualment intentem trobar fenòmens que siguin invisibilitzats, que necessiten espais com aquest perquè qui els pateixen no se sentin sols, Joan.
Sí, avui però ens centrarem en un que no podem dir que estigui invisibilitzat, la depressió postpart, per dos motius. El principal és que té una prevalença elevada entre les dones que són mares i l'altre és que és important informar-ne perquè el benestar de la mare està en entredit, però també el de l'infant, que només té uns dies, setmanes o mesos de vida. Intentarem esbrinar per què es produeix i per què amb tanta assiduïtat i com hem de reaccionar quan una època que hem somiat i esperat durant tant de temps no es presenta de la manera com esperava.
Doncs no se'n parli més i saludem a l'expert que ens il·lumina setmana rere setmana sobre temes que afecten a la salut mental de tots i de totes. Ja el coneixen, el David Cueto, psicòleg al despatx, doctor Guilera, psicocetnes plugues i acepte qual león. David, nit, què tal? Molt bona tarda.
Muy buenas tardes, otra vez.
A veure, comencem pel que és més bàsic. Com s'identifica aquest diagnòstic de depressió postpart i quines característiques té?
Claro, el nombre es autoexplicativo, es una depresión clínica con esa característica de haber ocurrido un parto, ¿no? ¿No? En el caso de la mujer. Como categoría diagnóstica, hasta 1994, en la versión del DSM-4, no se incluyó ya como una categoría clínica, es decir, es un especificador. Es la depresión, trastorno de depresión mayor, con el especificador que se pone en diferentes supuestos, y uno es el haber tenido durante más de 4 semanas después del parto un estado de ánimo bajo, problemas de, digamos, de pensamiento, de movimiento, ¿no? Ausencia de motivación y de volición. Y esta sería la definición clínica. Claro, aquí, como muchos diagnósticos clínicos, con la depresión, por ejemplo, tiene una manifestación bastante heterogénea. Es decir, ya el parto en sí es una situación realmente, bueno, estresante, pueden ocurrir complicaciones. Físicamente para las mujeres reconozcamos que puede ser, ¿no? Puede tener ciertos peajes, imaginemos, no sé, pues un parto complicado, que hay una cesárea, que los protocolos ahora están realmente bien realizados, pero es algo, digamos, que al cuerpo le genera un estrés intenso y que la idea de esto es que lo que ocurre, que es, bueno, lo que se llama en inglés, ¿no? Como el blues del posparto, ¿no? El azul del posparto, que es cierto bajón, descontrol, ¿no? Sobre todo padres primerizos, un bebé cambia la vida de arriba abajo, es una, digamos, una personita indefensa y que hay que estar 24 horas pendiente. Pero aquí hablamos de una especie de, comillas, bajón prolongado, con, como decimos, con problemas de pensamiento, incluso pensamientos de suicidio, algo que a lo mejor podemos hablar del tema de la culpa, incluso pensamientos intrusivos de hacer daño al bebé, de quitarse del medio. Y hay esta idea, ¿no?, de que las madres, en principio, cuando reciben el bebé, debe ser como una especie de experiencia. Y por diferentes razones, ¿no? Hay un tema hormonal, fisiológico, cultural, podemos decir, es un fenómeno heterogéneo. Puede ocurrir que no se sienta ese tipo digamos, de explosión de felicidad que genera como una doble culpa. Y esto es un tema que en psicología, en terapia se trabaja bastante, ¿no? El cómo no vivir con las expectativas culturales, pero para resumir, principalmente es un diagnóstico clínico de depresión mayor con ese especificador del tema del posparto, que ahora afortunadamente ya se habla también en lo perinatal. Antes era solamente justo después del parto, pero ahora se está estudiando que las semanas de gestación, todo lo que haya ocurrido antes, ¿no? La vida personal, la historia familiar de esa mujer, de esa persona, no solamente, digamos, que es lo que ocurre después. Entonces ahora, afortunadamente, ahora se tiene como una visión más global, es decir, un poco más lo perinatal, no solamente lo postnatal, afortunadamente. Y esa sería un poco la idea. Como habéis comentado, hay una prevalencia del 10-15%, que es una prevalencia bastante alta. Otra estadística que leí hace poco que decía que la mitad de las mujeres que tienen una depresión postparto es la primera vez en su vida que tienen un trastorno del estado de ánimo, una depresión clínica, por ejemplo, y eso es algo relevante. Entonces, digamos que hay que prestar atención. Es un tema que, en mi parecer, sí que tiene relevancia, sí que se habla, sí que se, ¿no? No está invisibilizado, como habéis comentado muy bien en la presentación, pero yo creo que todavía se necesita dar, no lo sé, más psicoeducación, más protocolos, porque sí que trabajando con ello en terapia, algunas madres te reconocen que se sienten muy solas, abandonadas y con poco ayuda o comprensión del sistema sanitario, sistema familiar y del entorno.
Sí, sí. 10-15% de les mares. A mi és una dada que em sorprèn molt. És més d'una de cada 10 mares, sí, que se senten en aquest estat. No sé si hi ha un estudi d'una evolució ascendent cap a aquesta xifra, perquè realment em sembla molt alta. No sé si fa uns anys també era d'aquest percentatge.
Lo de las prevalencias, ya hemos hablado que las horquillas a veces son complejas. En principio parece que se ha mantenido. Es decir, desde que es un diagnóstico también que hasta el siglo XIX, mediados finales, nunca no se habló de esto, es decir, las mujeres se suponía que era lo de siempre, algo natural, uh-huh, que tenían que apegarse naturalmente al bebé, con lo cual las estadísticas de prevalencia, hasta que no se tipificó como tal, no se empezó a estudiar este diagnóstico. Ya hace, como decimos, esta categoría diagnóstica tiene 25 o 30 años, entonces esta prevalencia, hay estudios que hablan que en países en vías de desarrollo puede ser más alta, pero es complejo establecer, digamos, hay protocolos, hay valoraciones, sigue siendo algo que pues todavía no está del todo entendido, ¿no? Las causas y demás, pero si es una prevalencia más alta que pues diagnósticos que es, por ejemplo, el 1 o 2% en otros diagnósticos, que además la depresión clínica, la depresión postparto, perdón, se le llama depresión cuando muchas veces incluye ansiedad, estrés postraumático, incluso psicosis, pérdidas del contacto con la realidad. Entonces puede haber desencadenantes incluso más graves que la, no sé cómo decirlo, más graves, más incapacitantes que una depresión, que a lo mejor con medicación y terapia se va, pero puede generar incluso en casos extremos brotes psicòtics o mecanismes d'estrès postraumàtic.
Parlaves del part, que és la situació, diguéssim, que culmina el procés, sí, no? Un procés llarg, un procés de molts mesos, i parlaves d'una situació que genera molt estrès en la persona, que genera altibaixos, i això també pot explicar que hi hagi després un període de depressió. Clar, entenc que amb aquest diagnòstic els primers parts és molt més probable que desencadenin amb una depressió postpart que no pas el segon o el tercer.
La intuición y el sentido común nos dice esto, y aquí las estadísticas son un poco contradictorias. Ha habido casos que no, que esto sorprende mucho, de que hay un primer... Claro, una madre primeriza en principio se enfrenta a algo nuevo, que es, como decimos, es bastante chocante, para el cuerpo es agresivo, puede haber, como decimos, partos complicados, hay gestaciones complicadas, problemas de salud... todo tipo de, ¿no?, de dificultades incluso sociales, cambios de estilo de vida, pero no, hay casos donde puede aparecer en madres ya en segundo, tercero, cuarto hijo, y esto es algo que deja bastante perplejo, ¿no?, yo como profesional, porque uno asume en principio que, claro, la depresión postparto puede tener un tema de, podemos decir, de un síndrome de abstinencia, ¿no?, durante el tema de los estrógenos, que pues sobre todo progesterona y el estradiol, pues bueno, eso está más en funcionamiento, por así decirlo, durante la gestación, y luego en el parto hay, como decimos, un síndrome de abstinencia, de que el cuerpo ya no tiene ese chute, digamos, neuromodulador que producen estas hormonas, y se siente el cuerpo como que necesita eso. Pero puede ocurrir en segundo, tercero, cuarto hijo, no es un tema de novedad. Por eso explico que la causa como tal del estrés postraumático no la sabemos. Sabemos que hay factores de riesgo, haber vivido situaciones traumáticas, personas que han tenido evidentemente trastornos o depresiones clínicas anteriores a la gestación, pero es que no se sabe, es decir, no. La causa inicial sería el shock de, vale, un cuerpo no acostumbrado, un sumado más unas circunstancias personales y genéticas familiares complejas, que todo ello hace que se desarrolle el trastorno.
Clar, el que és preocupant també és que hi ha moltes mares que pateixen aquesta depressió postpart però no acaben d'entendre això, per què els hi passa, i llavors acaben en aquesta culpabilització que comentaves tu abans, no? Clar, com ens hauríem de preparar potser un cop doncs entrem a quiròfan o prèviament, i com ens hauríem de preparar si ho hem de fer perquè això doncs no passi, o perquè quan es produeixi doncs sapiguem almenys què dir-nos o com reaccionar.
Exacto, Lola. Aquí también, como cuando hablamos de prevalencias, el infradiagnóstico, ¿no? Siempre hablamos que en muchos diagnósticos mentales hay una infrarreporte, no se reporta los síntomas clínicos para que entren en las estadísticas. Ahora, afortunadamente, claro, sería pues las típicas, ¿no? Ya esto lleva varias décadas, las clases postparto y demás. Pero a nivel psicológico, por ejemplo, el primer factor que se ha visto es la alienación, o el aislamiento social. Yo aquí sería como uno de los primeros factores a tener en cuenta, en ese sentido de la preparación, porque digamos que la vida de una persona va a cambiar de arriba abajo, y si no hay redes de apoyo suficientemente fuertes, ahora además vivimos en una sociedad mucha movilidad geográfica, el tema de la vivienda, ¿no?, de determinados factores de la vida moderna, que yo creo que suman a esa problemática de la vida de una persona, de una mamá o papá o de la pareja, madre soltera, bueno, el sistema, la gente que esté cercana, cambia de manera radical, y esto es como todo. Si no hay como una preparación previa, como decimos, un tema fisiológico, por ejemplo, ¿no?, psicoeducación, de decir, mira, tu cuerpo le va a pasar esto. La idea es distinguir entre una tristeza natural, que es podemos decir, una montaña rusa de hormonas, de emociones que ocurre los primeros días o semanas, con que identifique una presencia de diagnóstico clínico. Y esto, como siempre, ¿no?, la línea de corte es es delicada, se supone que la clínica, esos síntomas interfieren gravemente en la vida de la persona. Uh-huh. Hay gente que habla que eso de las 4 semanas es un poco arbitrario, esto del tiempo para los diagnósticos clínicos de los síntomas también es un poco polémico en ocasiones. Pero sí que verá, como decimos Lola, que ya que hay toda la parte física, preparación del parto, tema, pues evidentemente es súper importante lo muscular, cada vez me estoy dando cuenta de que poco a poco, aunque no alce la medida igualitaria, me da la sensación, o al mismo nivel que lo más fisiológico muscular, la preparación psicológica. ¿Qué le va a ocurrir a tu cuerpo? Si tienes pensamientos intrusivos de que quiero hacer daño a un bebé, no es que seas una mala madre ni estés loca, simplemente es un cuerpo bajo un estrés extremo, y el cuerpo bajo un estrés extremo tiene ideas o pensamientos un poco raro automáticos, no somos seres puramente racionales. Entonces aquí sí que hay cada vez más asociaciones, cada vez más profesionales haciendo un soporte psicológico previo, porque si no generamos una red de caída, ¿no?, también una red de apoyo, las consecuencias se pueden arrastrar durante años, y evidentemente eso también, pues el sistema o el bebé, que puede estar poco estimulado, poco... No, digamos que es un cerebro en desarrollo que, si no se le da el cariño adecuado, sufrirá las consecuencias también de esta depresión por postparto clínica.
No, i al final crec que és molt important fer divulgació sobre aquests temes, perquè és el que diem, dades sobre la taula, una de cada 10 mares,
sí.
No sabem explicar ben bé per què es produeix, no té res a veure que sigui el primer, el segon o el tercer, per tant, és un fenomen que està sobre la taula i que pot passar sense cap explicació prèvia. Això, si tots en fóssim conscients, sí, ho abordaríem des d'una calma. M'impressiona molt, sé que ho has dit dos cops, m'impressiona molt aquests pensaments intrusius, que dius de lesionar el teu fill, perquè clar, la depressió a vegades està associada amb el problema que té un mateix, amb aquest pensament en forma de bucle, sí, que no es pot sortir, però clar, són pensaments realment molt, molt impressionants, però entenc que hi ha mecanismes mentals prou forts com perquè aquests pensaments intrusius mai s'acabin materialitzant.
Exacto, yo creo que todos hemos tenido, se nos han pasado cosas por la cabeza que nos daría vergüenza decir en alto, es lo que decimos, la mente tiene su mecanismo de acción-reacción y es automático, rápido y digamos e intrusivo, y este pensamiento de yo se supone que debería querer plenamente a mi hijo o a mi hija y que debería girar todo alrededor de lo de ella. Hay madres que se dan cuenta de que a lo mejor, pues, la vida que... La imagen, muchas veces esto ocurre con los bebés o con los niños, ¿no? Se hace una imagen durante la gestación que, si no coincide con la proyección que se ha hecho de lo que va a tener delante, ocurre, pues, una sensación, no sé cómo explicarlo, de decepción hacia la madre misma, hacia el bebé, decir, no tengo lo que me han prometido. Que esto sería el tema primerizo, pero insisto que ocurre también con madres que ya tienen hijos anteriores. Entonces... Sí, en principio, estos pensamientos son naturales de todos los seres humanos, pero es que la presión cultural de las madres, de que la maternidad es pues el fin último y que eso es todo es maravilloso y de que da igual lo que sufras y que lo pases mal, todo eso merece la pena por el bebé y la vida que has traído. Claro que evidentemente traer una vida es algo maravilloso, pero somos individuos contradictorios, ambivalentes, con historias personales, conflictos internos, conflictos interpersonales.
És que si us fixeu, si reviseu la majoria d'escenes de parts de les pel·lícules, sempre és el mateix. L'embaràs sí que és ben conegut per tothom, que és una època difícil, els dolors d'esquena, els ronyons, els turmells, la panxa... Però quan hi ha un part que també és la culminació de tot això, perquè hi ha molts crits, hi ha molt de dolor, quan se sent el primer plor del nano... entre la música maca, preciosa, tot és ideal, i s'acaba el patiment. Clar, això també afegeix una pressió a les mares, i que inclús, si no tenen aquesta satisfacció, només tenir el fill entre les mans, doncs les pot fer sentir molt, molt malament.
Claro, aquí hay discusiones en el sentido de qué ocurre si la mortalidad infantil, imaginemos hasta el siglo XVII, XVIII, incluso XIX... depende, bueno, hay variabilidad, pero puede ser que uno de cada dos niños muriera antes de los 5 años. La mortalidad infantil era escandalosamente alta. Entonces hay esta discusión de, evolutivamente, el cerebro no se apega al bebé porque lo probable es que muera. Y es esa explicación, pero claro, se puede ver por el prisma contrario, de algo tan vulnerable tendría que generar un mecanismo de apego demasiado grande para que eso algo no vulnerable, ¿no? Los bebés, el llanto, digamos, es... una llamada de socorro, de estoy aquí, dame de comer, que si no me muero. Entonces hay esta discusión de, ¿es natural, qué es más natural, que sienta un amor incondicional y, digamos, casi desbordante hacia el bebé, o desapego y frialdad, lo típico que pasaba antaño, de no se bautizaba a los niños al cabo de unas semanas o meses, no se les ponía un nombre porque se asumía que no es que fuera a morir, pero que, insisto, que la mortalidad infantil era uno de cada niño antes de los 5 años. Entonces, cada persona es un mundo, hay diferentes sociedades, evidentemente la maternidad es un tema clave en todas las sociedades humanas, pero que hay matices que hoy en día en una sociedad más individualista la gente puede pensar, no, pues este bebé puede suponer, no sé, esto que se dice ahora, ¿no? Que los bebés son una proyección de los deseos y las necesidades de los padres. Los niños siempre han sido, normalmente han sido en sociedades más rurales lo que se llama una commodity, es decir, tengo hijos para que me haré la tierra cuando no tenga fuerzas o poder casarlos y un poco tener una estabilidad económica. Y hoy en día los niños son seres autónomos, no es como antiguamente que se les veía algo como una extensión más del sistema familiar. Entonces aquí es complejo, es un tema muy interesante de estudiar y que sí, hay de verdad que hay grandes profesionales, asociaciones y protocolos, pero reconozco que todavía hay incógnitas que no sabemos muy bien hacia dónde van y que se tiene que seguir estudiando.
És interessant i important conscienciar-nos sobre qüestions com aquestes, en aquest cas la depressió postpart, perquè al final ens pot passar a totes, tots venim del mateix, sí. I per tant, doncs, això va bé conèixer tant per la persona que el pot viure com el seu entorn, com comentava ara. David Cueto, moltíssimes gràcies, com sempre, i la setmana vinent més.
Moltes gràcies, molt bones tardes.
La brúixola amb Lola Sorribas. Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios.
Tanquem aquí aquesta jornada marcada per el retorn de Salvador Illa després del seu ingrés i posterior recuperació domiciliar i també amb dia marcat per vaga de metges. Demà més a partir de les 7 de la tarda. Ara la brúixola del Radio Estadio amb el José Agustín Gómez. Que vagi bé.